Camins.
Muchacho, muchacho.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar.
El que és la vida, eh? Allà a Qatar, una llegenda del futbol es diu al seu propi prestigi i les il·lusions de tot un país per veure si són capaços d'aixecar el trofeu de trofeus i nosaltres aquí, explicant-lo. Vinga, Messi, que Santa Llúcia et conservi la vista i ni te cases ni t'embarques amb una mica de sort. T'espera Abde a la final. Ara mateix s'acaba d'arrencar aquest Argentina-Croàcia a Qatar. Les il·lusions de tot un país i de tot un programa de camins posats en l'astre argentí, el Lionel Messi, que jo vaticino que, amb permís de Luka Modric, doncs serà el millor dels 22 que estan sobre la canxa ara mateix. Us informarem del que passi, com a mínim, en aquesta primera part, perquè en la segona part tindreu la música de Maria Sierra Rodríguez en aquesta sintonia. Bueno, bona vesprada d'aquest dimarts 13 de desembre del 2022, dimarts 13, ni te cases ni t'embarques, dia 1 després de Raúl Fuentes, amb qui varen repassar tota l'actualitat esportiva centrada en dos noms propis, o en un, els dos Luis, Luis Enrique i Luis de la Fuente, ex i nou seleccionador nacional, i dia 1 també, després d'una nova edició en aquest programa, de la pestanya de Clio, la nostra secció mensual d'història, aquesta vegada amb Albert Colell a l'estudi i amb Pau Subirà des del Solsonès. Encantats de tenir-los amb nosaltres, ens van ajudar a entendre una mica millor d'on venen els orígens de les dates claus del Nadal. Si voleu recuperar els nostres dilluns, un dilluns canyero i qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho tots als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats sempre per la gran Maria José Mendoza, tasca sempre acurada i professional de la Mary Jo. Recordeu, Twitter, @CaminsEstel, a Instagram, CaminsEstel. Tenim també una aplicació, Radio Estel Oficial, amb robados dels presentadors, i una pàgina web, radioestel.cat, i tenim també un número de telèfon, és el 93-409-2771, i una recepcionista que us atendrà si teniu cap dubte respecte a la nostra programació. Truqueu al 93-409-2771 i la Esther Bey us donarà palique, us acompanyarà, és una mica el telèfon de l'esperança de Radio Estel. Té ganes, Esther, de parlar amb vosaltres. Avui, dimarts, ens posem de gala per rebre la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa, amb aquest esperit que ja ens porta. I després de les notícies, avui ens aturarem per parlar d'un tema que ens ve molt de gust. Resulta que avui és Santa Llúcia. Ja us ho ha explicat Ignasi, per activa i per passiva, el sense distància. I, clar, aquesta onomàstica per aquestes dates ens remet de manera absoluta a una de les grans tradicions de la Barcelona, de la Barcelona centralista, i la impressionant Fira de Santa Llúcia. Per conèixer novetats i com va tot, hem quedat amb Albert Deulofeu, ell és president de la Fundació Fira de Santa Llúcia, però no sols de Barcelona viu l'home, i també volem mirar una mica més enllà. La setmana que ve, aquest cap de setmana concretament, ja s'inaugura una altra fira, en aquest cas la original Fira del Gall, a Vilafranca del Penedès. Parlarem amb Maria Dolors Rius, que és la seva regidora de turisme, a veure què ens explica. Notícies, Santa Llúcia, Fira del Gall, economia versió Rosario, Argentina en marxa, ja està jugant contra Croàcia. Des d'ara fins les 9, una hora de ràdio que, muchacho, ahora no volvimos a ilusionar.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Avui és Santa Llúcia i per fer-ho tot molt coherent i molt rodó parlarem de la Fira de Santa Llúcia de Barcelona. Anem cap a la plaça de la Catedral.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
La Fira de Santa Llúcia 2022 a Barcelona ja és aquí, evidentment, ja porta uns quants dies, va donar el seu tret de sortida el passat 25 de novembre i encara té molts dies per endavant. Aquest mercat nadalenc, com és tradició, el tenim situat al costat de l'emblemàtica Catedral de Barcelona, I és que per molt que aquesta no sigui l'única fira festiva de la ciutat durant aquestes dates, sí que destaca per ser la més antiga, a més de pels divertits productes que ofereix. L'esdeveniment, que ja ha derivat en una celebració que s'arriba a estendre durant 3 setmanes, s'ha convertit en tot un reclam per als turistes que passegen per la capital catalana, on ens trobem nosaltres, però també per als habitants habituals, per als locals. L'Albert Deulofeu és el president de la Fundació Fira de Santa Llúcia i ja el tenim a l'altre costat del telèfon per poder saludar-lo. Albert Deulofeu, bona vesprada.
Hola, bona tarda, Rafa, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres uns minuts, avui especialment amb el Dia de Santa Llúcia. T'he de felicitar, no?, per aquesta festivitat.
Sí, no deixa de ser, tot i que actualment la fira té una altra diada de les tradicions nadalenques i costums a Catalunya, que es va fer el dissabte passat. Santa Llúcia sempre és una altra diada, sinó la més assenyalada aquí a la fira.
De fet, Albert, si no ho tinc mal entès, en el seu inici, les primeres referències del mercat daten del 1786, és a dir, fa moltíssims temps. La Fira de Santa Llúcia de Barcelona se celebrava expressament el 13 de desembre, justament un tal dia com avui, Dia de Santa Llúcia, i posteriorment es va anar extenent la seva durada. Actualment són aquestes 3 setmanes, gairebé un mes, no? Un mes sencer. Albert, esteu en marxa, com deien, des del dia 25 de novembre. Han passat anys complicats amb la pandèmia i no estem passant també moments fàcils amb l'augment de preus, les butxaques del personal estan una mica tocades. Com tenim la fira? Com està resultant la resposta del públic fins ara?
Bé, la fira, amb alts i baixos, com és normal, però està sent positiva. Vull dir, la gent, jo crec que quan arriba el Nadal, qui més, qui menys, sempre fem tot allò que podem i estirem una miqueta més la bascla màniga de vegades. I bé, la fira en general, bé. Vull dir, hi ha dies, depèn, ja encara queda fira fins al dia 23, sí, que és l'últim dia, i depenem també molt del temps. Portem ara 2 tardes, doncs, amb aigua, que jo sempre, crec, doncs, és complicat quan estàs venent al carrer, però bé, de moment la fira va prou bé, no ens queixem, a veure com acaba.
Clar, ho dèiem, aquesta és una zona on es trobeu, on es troba la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, on es belluga molt turisme, però no només és una fira dedicada al turisme, també està molt pensada per al públic local. La Fira de Santa Llúcia 2022 no ha deixat la seva més que tradicional ubicació, el punt exacte, per aquells que estiguin una mica despistats, que no crec, es troba al barri gòtic de la ciutat de Comtal, més concretament a la intersecció de l'Avinguda de la Catedral amb la plaça Nova. Sempre ha estat aquesta l'espai de la Fira de Santa Llúcia, Albert, tu saps?
Bé, la Fira, com molts sabreu, fins fa aproximadament uns 15 anys, quan vam fer obres a la façana de la Catedral, la Fira estava situada, hi havia part de parades a l'Avinguda de la Catedral, on està ara, hi havia parades a la mateixa Pla de la Seu, hi havia parades al voltant de la catedral. Quan es van fer les obres, es van baixar totes l'avinguda de la catedral, doncs perquè feien nosa per les mateixes obres, i després ja no hi van tornar, perquè si amb les parades ubicades amb els carrers del voltant de la catedral, si mai hi havia un incendi no es podia accedir ni al Museu Marès ni a la mateixa catedral. Els cotxes de bomberos no podien passar. Aleshores ja es va decidir, doncs, d'alguna manera, ubicar definitivament totes les parades a l'avinguda de la catedral, que donava prou espai com per poder-ho fer.
300 parades, les que conformen aquest mercat de Nadal de la Fira de Santa Llúcia. Els productes que els comerciants de la fira ofereixen són, doncs, en certa manera, temàtics, eh? I és que la majoria d'articles i objectes estan a la venda, estan directament relacionats amb les dates nadalenques. Això implica ornaments de decoració nadalenca, arbres de Nadal, flors de Pasqua, articles per al pessebre, molsa, bes i fins i tot llaminadures. Què en destaques de tot plegat, de tots els productes que oferiu?
Bueno, aquest any t'he de dir que al voltant de les 300 parades, doncs, era abans del 2000 fins al 2019. Va haver-hi una baixada important, sí, el 2020, el primer any del Covid, amb molts controls d'aforament, etcètera. L'any passat ja vam recuperar part de les parades, i aquest any també, però ara estem al voltant de les 190, vull dir que encara estem, bueno, gairebé unes 90 parades per sota del que era abans. I l'any que ve, doncs, ja no sé si podrem recuperar...
De mica en mica, segurament.
Sí, d'altra banda, també, això ens ha permès tenir passadissos més altres, tenir les zones d'intersecció on s'embossava molt la gent, doncs ara es pot circular amb comoditat, i també facilita, doncs, bueno, el plaer de poder passejar per la fira, clar, sense l'encontre. D'alguna manera, doncs, probablement, igual es vulgui continuar amb aquest número de parades. Això ho hem de decidir l'any que ve.
Bueno, mica en mica, jo crec que sí. Al final hem dit 300, que ja em semblava molt, però si sí. Pensem en 190, igualment són moltíssimes sí. I l'oferta
sí. L'oferta
és fantàstica.
De d'aquestes 190, 150 de les parades són només de temàtica nadalenca. Això no ho té cap altra fira d'arreu del món. I a part de ser la fira més antiga del món en temàtica nadalenca, perquè de fet abans comentaves la data aquesta del 1786, sí. No és que comencés d'aquesta data. En aquesta data hi ha una publicació de l'època que es deia Calaix de Sastre, on es publica que un any més, davant de les escaletes de l'ermita de Santa Llúcia, la fira, els paradistes... O sigui, sabem que el 1786 ja es feia la fira amb normalitat, saps què t'ho vull dir?
Clar.
Vull dir que, bueno, és la més antiga del món, ja dic, i la que té més temàtica nadalenca, 150 parades, no ho té ningú. Vull dir, al nord d'Europa hi ha fires molt maques, però la majoria són d'alimentació. Vull dir, la gent hi va més a sopar, a berenar, que no a comprar article nadalenc, que està com molt limitat.
Per tant, estem parlant d'una tradició antiquíssima de la pròpia Barcelona, que per aquestes dates doncs, pren moltíssima força. També solen destacar els caganers, els divertits caganers, que fugint una mica de la tradició porten aquests personatges de ficció, aquestes celebritats, a la decoració nadalenca de les cases. Clar, aquí sempre és interessant, jo no sé si tu toques aquest tema, però saber quin és el personatge estrella dels caganers de cada any, aquí noteu alguna tendència?
Aquí no et puc ajudar gaire, perquè jo no porto personalment, nosaltres ens dediquem al paisatge del pessebre i també a la figura tradicional d'aquí i catalana, la figura de pessebre, però tenim el típic caganer de sempre, però no el caganer publicitat, el caganer de l'any, no? El caganer popular. No et sabria dir, imagino que aquest any potser deu ser aquest nou jugador del Barcelona, o, no ho sé. No?
Lewandowski, eh?
Lewandowski, és que no em sortia ni el nom del jugador.
Lewandowski, a lo millor el tenim allà a tope, pot ser.
Suposo que deu ser dels personatges de l'any, sí. Però no tinc molt... No és d'aquests anys que ja crec, pel que m'han dit un dels que ho porta, que està amb els caganers aquests més famosets, que no és un dels anys forts de que hi hagi un personatge que arrasi amb tot, no? Vull dir, no... És un any més tranquil·let, en aquest sentit. Sí.
Uh-huh. Clar, jo quan penso en Santa Llúcia, i ara ho estàvem comentant, Albert, penso en tradició, en moltíssima tradició, sobretot, en tradició. Però, clar, ara mateix que tot s'està modernitzant, i les xarxes socials, i els TikToks, i lo digital, jo no sé si al mercat teniu alguna escletxa per on es coli la modernitat i la tecnologia. Això es toca una mica a Santa Llúcia, o no? O us centreu en la tradició i prou?
Doncs jo et diria que la gent és com molt tradicional amb el tema del pessebre. Mira, parlant una mica, permeten que permeti una mica la meva feina,
Clar. Nosaltres
fem el paisatge del pessebre i fem coves, que és el que es fem més fàcil, sí. I fem tot el paisatge. Ja fa uns anys vaig fer com una mena de quadres per penjar les parets i posar el pessebre a la paret.
Ah.
Doncs costa molt. O sigui, quan fas una cosa nova, la gent els veu, oh, preciós, molt maco, però saps què deu dir? La gent tendeix, la gent és molt tradicionalista amb el tema del pessebre. Aleshores, és difícil innovar a la fira. És força difícil.
Bueno, escolta, saps què et dic? Jo volia preguntar-te per si de cas, però sóc molt partidari de que hi hagi coses que siguin tradicionals i que es quedin així perquè són fantàstiques d'aquesta manera.
Sí.
Per tant, molt a favor. Escolta, dos preguntes per acabar i deixar-te que continuïs. Segur que teniu molt d'ambient avui per allà, avui que ha parat una mica la pluja en aquest moment. No oblidem que teniu una exposició de pessebres i també feu un concurs, justament tu que toques aquest tema. Què ens pots explicar d'això?
Bueno, el concurs l'organitza el que és l'Associació de Pessebristes de Barcelona i és un concurs que és a través de... Bueno, la gent ha d'enviar fotografies amb el mail de l'associació i a partir d'aquí doncs, hi ha un jurat que després vota i s'organitza aquest concurs. I en quant a exposicions de pessebres, per aquí les més properes, doncs, en teniu un, al Marès teniu un pessebre molt maco, a Pedralbes hi ha un altre pessebre important, a Valdem un altre... Bueno, hi ha els de cada any, podeu trobar a la web de l'Associació de Pessebristes o a la mateixa web de Fira de Santa Llúcia, trobareu informació dels pessebres que podem visitar.
Fantàstic. I finalment, a veure si m'ho pots definir ràpidament, que se'ns escapa el temps, però què és la carassa de Barcelona?
Aviam, la carassa aquí em perdo una mica per poder-te... pertany a l'associació d'aquí, del barri gòtic de Passanova, que hi ha una associació molt potent, que és la que ens ve a fer aquests passacarrers, tots els dies festius, i reparteix carmelos, i és la carassa, la cara d'una mena, no, és que, com t'ho diria, com d'un pirata gairebé, sí, un moreno i tal, on va escopint caramels per la boca. Vale. Em perdo a l'hora d'explicar-te la tradició de l'origen de la casa, em sap greu, però no t'ho sé explicar. Aquí no t'ho puc explicar.
Doncs mira, jo crec que ens hem fet una idea, però per als nostres oients, a les nostres xarxes socials, ara m'estaven explicant que el nostre company Pere Juventí Balcells justament ha fet un reportatge sobre la carassa de Barcelona, que han parlat a l'Estel Migdia i que també està penjat a les xarxes socials. Per tant, jo mateix el recuperaré i convido a tothom que vulgui a recuperar-lo. L'Albert de Lofeu és el president de la Fundació Fira de Santa Llúcia i en el dia de la pròpia Santa ens ha parlat de la seva fira i totes les novetats que presenta aquest any i de com ho estan vivint. Albert, moltes gràcies i ànims amb els dies que us queden, que vagi molt bé.
Vinga, moltes gràcies i bones festes.
Una abraçada, igualment. I va, una mica de publicitat i anem cap a Vilafranca del Penedès, que ja hi tenim una altra fira de tota la vida, la Fira del Gall. Ara venim.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd. Un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert. Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans, 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Rafa Sanahuja.
La Sílvia m'ha demanat que no ens passem, és la seva primera vegada al Camins, que té un riure molt fàcil.
Doncs al Regne Unit no surt una i en cau d'una altra. Ja ho he vist. Això no és seriós, eh?
El què? Sílvia, sisplau.
Si la gent estigués en aquest estudi...
Per què?
M'entendria.
Jo estic seriosíssim.
Molt.
T'estem ajudant?
I aquest nas vermell que t'has posat de pallasso?
Què passa?
No és just, això, eh?
Camins.
Ràdio Estel.
No és seriós, això. Però, bueno, a veure... No m'ho podeu fer, això. Home...
Expliquem històries.
2 minuts i mig i arribarem a... No, fals. 2 minuts i mig que passen de 8:45. Anem cap a Qatar, perquè ara mateix resulta que acaben de xular un penalti a favor d'Argentina. Semifinal del Mundial 2022, Qatar, Argentina, Croàcia... I tenim penalti a favor d'Argentina en aquest minut. Podem seguir-lo breument abans de saludar la nostra següent convidada i així us informem del que està passant. Pugem, escoltem. Ràdio... Quina ràdio és, Ferran? Ho sabem? Ràdio Nacional d'Argentina narra així el penal que xularà Leo Messi.
De cara a la hinchada de Croacia, que están detrás haciendo naturalmente el gesto, procurando distraerlo a Messi en este remate. El árbitro conversa con los jugadores y dice que no pueden invadir estas cosas que hacen los jueces y las hacen todos. como si no supieran los jugadores cuáles son los reglamentos. Hay que revisarlos a cada momento. Le va a pegar Lionel Messi. Le va a pegar nuestro Aladino.
Está bien que están pesados los árbitros, básicamente.
Lionel Messi con las manos en la cintura. Va la orden. Tira Lionel. ¡Gol!
Doncs aquí tenim primer gol d'Argentina en la nit d'avui. Argentina 1, Croàcia 0. Penalti que ha transformat Leo Messi. Això ja ho tenim, si hi ha qualsevol novetat us informarem. Parlem ara d'un altre mercat històric, eh? Canviem de tema d'aquestes dates nadalenques. Aquest cap de setmana celebra Vilafranca del Penedès la Fira del Gall, un esdeveniment que es manté des de l'edat mitjana. Maria Dolors Rius és la regidora de turisme de Vilafranca del Penedès, i ja la podem saludar perquè ens faci una mica 5 cèntims d'aquesta fira i d'aquesta tradició. Maria Dolors Rius, bona vesprada.
Hola, bona tarda, què tal?
Gràcies per estar amb nosaltres uns minuts aquí a Radio Estel. A veure, Dolors, d'on ve l'origen d'aquesta fira?
L'origen d'aquesta fira ve de que els pagesos del voltant de Vilafranca, de la comarca del Penedès, per Sant Tomàs, baixaven a vendre els galls que havien criat durant 7 o 8 mesos i els ous, els que tenien molta tradició a Vilafranca i el Penedès eren els ous rossos de la gallina penedesenca, que es venien a Barcelona i es venien més cars que els altres. O sigui, tenien una tradició de producte de qualitat, quasi.
Molt bé.
I les pageses, que tenien, doncs, a més, que criaven l'aviram, doncs ho baixaven a vendre al mercat del dissabte, que també és un mercat centenari, el de Vilafranca, i així doncs també tenien doncs, aquesta part de l'economia domèstica que potser doncs, era per elles, una mica per les pageses i les criadores. Vull dir que la tradició ve de llavors i es manté al llarg dels segles, per això pensem doncs, que és un producte que ha transcendit en el temps i que té aquesta gran importància al gall negre del Penedès.
Home, i tant.
I que li dediquem doncs, aquesta fira d'aquest cap de setmana que ve.
A més, a mi em sembla sempre molt seductor que aquestes tradicions que en altres èpoques eren lògiques i naturals doncs es conservin i tinguin la seva versió actualitzada però amb tota la càrrega simbòlica. Podem comprar-hi allà i també degustar el gall del Penedès, una varietat autòctona reconeguda per la seva vistositat i la seva carn. Què té d'especial aquest gall del Penedès?
És una raça autòctona, el gall del Penedès.
Sí.
A més a més, té una presència espectacular, amb unes característiques físiques que fan que és una peça de vida molt atractiva, que té la identificació geogràfica protegida, que en tot el territori tenim el nostre i el pollastre del Prat, i que té aquesta identificació geogràfica protegida doncs, perquè s'ha pogut demostrar que té una criança peculiar, doncs està criat durant més de 6-8 mesos a l'aire lliure, que campen, que es diu, mengen pinso natural, i a més el nostre, el gall del Penedès, doncs té la característica que menja granet de raïm, que és una proteïna, a més li confereix a la seva carn una proteïna vegetal que li dona una textura i un gust diferent i molt bo. És una carn molt saludable, baixa en greixos, molt recomanable. Per exemple, els mercats de Barcelona ens expliquen els criadors que en venen molt pels nens, perquè doncs, es considera un producte molt saludable i que després guisat en les diferents maneres que ens fan els nostres cuiners que tenim a la fira o cadascú a casa seva, doncs és un plat exquisit, és un plat de festa i exquisit.
Doncs escolta, ens has fet... Jo encara no he sopat i ara mateix no penso en una altra cosa ja. A més del mercat...
Prunes, imagina't-te l'emprunes, pinyons... Un suquet d'aquells espessos, és espectacular.
Però no em torturis, Maria Dolors, sisplau. Tens tota la raó, té un plat espectacular. A més del mercat d'aviram al programa, hi trobem també moltes altres activitats, mostra gastronòmica, visites a cellers, mercat d'artesania, productes naturals, mostra de bestiari festiu de ploma, activitats familiars... Què podem destacar de tota aquesta gran varietat d'activitats?
Mira, al cap de setmana, aquest proper a Vilafranca, estem, doncs, especialment preparats per atendre o per rebre visitants de tant és en famílies com grups d'amics, que també és una tradició, doncs venir a la Fira del Gall, i com que tenim una carpa de restauració amb 6 restaurants del territori que ofereixen el plat del gall del Penedès, canelons, més d'altres, un brou espectacular, així que arribes que fa molt de fred, doncs aquell brou és boníssim, doncs hi ha la carpa de la gastronomia, doncs aquesta tradició de venir a buscar el menjar, de venir a esmorzar o a dinar allà, però també això que dèiem, que és una fira ancestral, però vull dir actualitzada.
Clar.
Podem comprar des de l'aviram viu, des d'un gall del Penedès amb l'IGP viu, amb el criador, i tenim servei d'escorxador. Mm. Es pot comprar a punt per posar a la cassola o ens el podem emportar directament cuinat, perquè també tenim una gastrobotiga a cel obert, part de la plaça del parc on hi ha la fira, que pots emportar-te el producte cap a casa. Després també hi ha, que és molt maco i va tenir molt d'èxit l'any passat, és aquelles coses que s'han fet per la pandèmia, perquè necessitàvem amplitud i poder respirar, i va quedar fantàstic, i ho repetim, que tenim una jaima immensa, que hi ha els vins de la denominació d'origen Penedès, i doncs allà pots degustar un bon vi, passar una bona estona amb els amics, o també comprar el vi per aquestes festes.
Doncs lamentablement no tenim temps per més, però ha quedat palès.
Llàstima, però veniu, no us ho perdeu, perquè
escolta,
hi ha milions de coses més per...
No ens ho digues dos vegades, que aquí la banda de camins ens apuntem al que calgui, eh? I a més ens ho has venut molt bé. La Fira del Gall, de Vilafranca del Penedès. La Maria Dolors Rius és la regidora de turisme allà mateix i ens ha presentat aquesta fira que, com veieu, és tradició actualitzada i amb un munt d'activitats, sobretot en gastronomia, de la bona i de la bona. Maria Dolors, que vagi molt bé i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres us esperem a tots.
Una abraçada.
Estava agassapada per a salir.
I abans de passar la publicitat, que sapigueu que tenim segon gol d'Argentina. Segon gol d'Argentina. En aquest cas, qui ha marcat? Tenim en la dada, Paula, saps qui ha marcat?
Argentino con este segundo gol. Encarando primero a Sosa, ganándole. Y luego el arquero Livakovic.
Enzo Martínez, crec que ha marcat. Doncs amb aquest segon gol d'Argentina ens anem cap a publicitat i ara respirarem una mica amb Rosario Santamaría.
A los 38 del primer tiempo.
Radio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa. Enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins. El presentador porta un mes parlant amb la història de les Torrijas. I ara Pere Juventí les entrarà a l'estudi.
Què dius?
Espectacular! Espectacular!
Amb Rafa Sanahuja.
No estan bones! No estan gens bones!
T'has passat amb el vermut.
I altres persones que expliquen coses.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
He Economia en Valors, amics, un espai produït i impulsat pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Ara mateix arranca en aquest dimarts amb Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. Avui parlarem ja de regals de Nadal.
Vens a saco, molt bé.
Sí, vinc a saco, tu.
Jo tinc la meva llista preparada per als Reis Max, amb roba, gadgets tecnològics, productes gastronòmics i també productes de bellesa.
Molt bé, molt bé. Ets molt previsor. Sí. Que sàpigues que aquells, de tots aquests regals típics de Nadal, avui parlarem dels productes de bellesa, Rafa.
Ah, vale.
Sí, tenim a la nostra convidada d'avui, que es diu, que està aquí a l'estudi, es diu Rosa Girona, és una periodista que està especialitzada en bellesa des de fa més de 30 anys. I és la fundadora de bellezasolidaria.net, un portal on tant Rosa com altres periodistes escriuen sobre solidaritat, sobretot d'aquelles empreses del sector que tenen cura del medi ambient, són solidàries amb persones que viuen al Tercer Món o tenen campanya per donar suport a associacions del sector de la bellesa.
Doncs ja la podem saludar, tenim moltes ganes. Rosa Girona, bona vesprada.
Bona vesprada i moltes gràcies per portar-me aquí i donar veu al meu projecte.
Un plaer, però escolta, ara entrem en el teu projecte, però tu has fet ràdio amb Jesús Hermida.
Ho agafes tot, eh?
Home, és que clar...
He fet ràdio, he escrit un llibre... bueno, he fet de tot, eh? He escrit una revista... he dirigit una revista i la vida em va portar a parlar de bellesa, sense jo voler-ho, he de dir, eh? Però
ara estàs a tope, no?
Ara estic a tope, ara sóc especialista en bellesa.
Ara ets especialista.
Sí, sí.
Escolta, doncs tenim aquí un mite de la ràdio que ara s'ha posat a repartir productes de bellesa. Va, com va sorgir aquesta idea de fundar l'any 2014, ja de 8 anys ja, fa d'això, aquest portal bellezasolidaria.net, i quin balanç pots fer-nos d'aquests 8 anys?
Doncs mira, quan va començar la crisi del paper, jo sóc col·laboradora en diverses revistes, amb Salut i Vida de la Vanguardia, que encara hi col·laboro, amb Clara, amb Mia, amb diverses revistes a paper. Quan va començar a perillar, que semblava que s'acabaria, per sort no, vaig pensar de fer un projecte digital. Però bé, com tu has dit, 30 anys, tampoc sóc de l'època de digital, és a dir, que m'ha costat una mica, però vaig començar a pensar què podia fer. I no volia fer el que tothom feia, que era, ho feien més bé que jo, el Vogue, el Telbau, l'El, explicar de què van les cremes i com te les has de posar. Volia fer alguna cosa diferent, però vinculat a el que jo sabia, que era la bellesa.
Val.
I aleshores vaig, amb una presentació, arrel d'una presentació, que ens presentaven uns xampús i unes mascaretes pel cabell, van dir de passada que un dels ingredients era el karité i que aquest karité s'extreia d'Àfrica, que una comunitat de dones treballaven aquesta fruita, que és el karité.
Ah, això és una fruita, perquè... Sí. Estava notant aquí per preguntar-te què és el karité, perquè no tinc ni idea.
Sí, el karité nutreix la pell. Tu segur que has fet servir moltes cremes i moltes coses que porten karité, no ho saps.
Jo tinc un armari a casa...
Pleníssim. T'agrada, com tothom.
Amb un candau, perquè no me'l toqui ningú.
Veus? Has de compartir, eh?
Això no es toca.
A Belleta Solidària parlem de compartir.
La bellesa no es toca.
Bueno, i sentint aquest projecte de que aquestes dones, aquesta cooperativa Àfrica, havien d'agafar aquest fruit, aixecar-lo amb pedres, no sé què, extreure, i era difícil. Hi havia una marca, com era el René Fortirer, que els havia posat unes màquines, els havia millorat el sistema d'extracció de bàsicament un principi actiu, una substància que ells feien servir. Però això ho van dir de passada. I vaig sortir d'allà pensant, ostres, això és molt maco, no? És a dir, fem servir una cosa que està beneficiant a una altra. I així va començar. És a dir, vaig anar a diferents presentacions i sempre preguntava, no sempre hi havia informació d'això, ara sí.
Sí, és el que t'anava a preguntar, que en aquests 8 anys la solidaritat al sector de la bellesa haurà canviat i molt, no? O sigui, has notat que ara sí que es parla
molt,
més.
Molt. Abans, ja et dic, no hi havia informació, hi havia quatre marques que ho reivindicaven, quatre coses, però no. I quan preguntava, fem... no sé què, tenim allà a Àfrica, ajudem a no sé qui, però ni ho volien comunicar, no sé per què, encara no ho sé, però no es volia comunicar, a diferència d'ara, que ara tothom és el primer que diu, no? Jo faig això i ajudo...
O planto arbres,
de moda, diguéssim, i és bo.
Ara, si no ho fas, pràcticament ets assenyalat.
Sí,
però estem
com ha canviat,
Sí, no.
Sí.
I ara sí, ara
com ha canviat
el plàstic, reciclar, la sostenibilitat, paraula que que se sent cada
bueno, ja ho crec. Que
la traçabilitat d'on ve aquest, no, el sí. que estaves parlant abans, no? Aquest principi
aquest
actiu.
Aquest principi actiu, si que no fem malbé les plantes.
Bé, i si estem tractant bé la comunitat o no, exacte. Amb el Carité.
Sí, clar, és que sí. això està molt bé, s'ha instal·lat en les empreses.
Sí, sí.
Per sort.
Sí, sí.
Escolta, sí. Rosa, i ara que arriba el Nadal, segur que ens pots donar bones idees per fer regals. Perquè un regal de bellesa, una crema, un allò, un acondicionador, un no sé què...
Bueno,
tot això, això té molta sortida.
Sí, evidentment.
Jo et demano, va, dos o tres idees.
A veure, en tinc moltíssimes.
Amb què no fallarem?
Evidentment, amb regals de bellesa de marques solidàries. Perquè jo crec que en un futur en què la gent comprarà coses sí. I ajudarà empreses a que aquests de la vegada ajudin d'altres. Per tant, jo he portat aquí una mica de selecció de productes.
Tens raó. Aquí la Maria per José exemple, Mendoza ens està fent vídeos, fotos, de tot,
sí,
pintures
a
l'oli.
A mi m'agrada molt aquests vídeos que fa...
Molt, Maria José, té molta traça.
Sí.
Vale, doncs jo volia parlar de marques que conec, que realment doncs, tenen una trajectòria solidària que val la pena conèixer i que jo crec que el consumidor mica en mica ho farà. Per exemple, una és René Fortérer, que és aquesta que dèiem que un dels principis actius és el Carité. Uh-huh. Aleshores, René Fortérer té des de cremes capilars, bueno, xampús i mascaretes.
M'interessa molt. Crema capilar a mi m'interessa molt.
Això
molt,
està molt bé. El cuidado del cabell és un regal que agrairà el que ho rebi, més enllà del xampú del dia a dia, sinó un producte de qualitat, no?
Què més?
Una altra de les marques meravelloses és Clarins, Clagans, en francès,
Clagans.
No? Ells tenen l'ADN, es pot dir que tenen la solidaritat al seu ADN perquè fa molts anys que treballen, parlen...
Ojo que
recolzen...
María José no te la prengui, perquè està a punt de robar-la.
Aquesta? Si us dic la veritat, aquesta és la que us faig servir jo, eh? Agafat del... És a dir, que aquesta
no, se la
no
pot
podrà
emportar.
Ser.
Aquesta, si l'obres, està ahí la essència
està...
de la
no,
està el seu ADN.
Mira, mira.
Ah, és broma, no és broma. Clarins recolza a la Fundació Artritis, recolza els aldees infantils SOS de fa molts anys.
Déu-n'hi-do.
Té moltes, dels primers a reciclar envasos amb plàstic reciclat del mar. Mm. Bé, una altra meravellosa és l'Occitan.
Ah, aquesta em sona a
mi. L'Occitan en Provence, que és francesa, té uns projectes increïbles. Per exemple, té una pastilla de sabó que tots els beneficis van a parar a la ceguesa evitable. Això vol dir que gent que té catarates allà on no hi ha metges ni hospitals hi poden anar un equip de gent que els hi posi o unes ulleres o els hi operi catarates i puguin tornar a treballar, puguin tornar a veure, a disfrutar, no només gent gran, sinó petits.
I tot això ho trobem a la teva pàgina web, eh?
Tot això ho explico a la pàgina web, perquè a la pàgina web el que explico són novetats, com explicaria qualsevol, però explico els projectes que hi ha darrere. És a dir, per si no ho sabies, quan compres això, va per allà.
Que és molt interessant.
Sí, sí, molt, molt, molt. Perquè com, a banda de poder entrar en el teu web, no?, de bellesa solidària, com ho pot saber el consumidor quan agafa un producte d'aquests a Sephora o a qualsevol altra botiga? Hi ha alguna manera? A vegades sí que veus, no? Per exemple, és ecològic
la
i
web.
Dius... Bueno, però a banda de la teva web, quan estàs comprant, sempre
veure,
tinc aquest dubte de com ho pots esbrinar.
Els segells, el que passa que els segells és un món, perquè...
És complicat,
però els segells ja volen dir que han passat per una mica, per un filtre, no? Després, avui en dia, la informació d'una empresa està a l'abast de la seva web, i si volen tenir un apartat de sostenibilitat o de responsabilitat social corporativa o de projectes que fan, ho expliquen. Avui en dia ho expliquen. Aleshores, el consumidor interessat ho pot saber per aquí, perquè d'altra manera no. O si va a la farmàcia, preguntar-ho, o a la perfumeria.
Doncs la Rosa Girona és periodista de bellesa, aquest concepte m'agrada moltíssim. Aquí a la casa tenim un parell de periodistes de bellesa, també, i fundadora de bellezasolidaria.net. S'ha acompanyat uns minuts, ara hem de passar a les notícies, però
moltes
queda aquí
gràcies.
aquesta visita teva, que amb aquest entusiasme que ens ha agradat molt. Ho hem passat molt bé.
Doncs jo més, i se m'ha fet supercultiva.
Sí, a mi m'ha quedat una mica el tema de les colònies.
A veure,
que aquesta és típica de Nadal, però jo no la veig gaire solidària, no? Les marques aquestes de colònies són com molt sexis i molt arrebatadores.
Saps què passa? Que la bellesa no deixa de ser màgia, benestar, aspiracional, et fa viure un món que t'agrada... Vaja, darrere d'aquestes empreses hi ha projectes solidaris. Per exemple, Armani, que no se sap, té un projecte que es diu Aqua for Life, que porta aigua potable a comunitats d'Àfrica que no en tenen. És a dir, val la pena, no?
Encara que facin un anunci molt sexy, que sàpigues que també fan coses, Rafa, el que estem aprenent, eh?
O sigui,
amb la companya periodista.
Darrere d'aquests anuncis que dius, bueno, el món s'ha tornat boig i tot és psicodèlic i tot és... I són anuncis, a més, Déu, a mi, és gent que està melancònica. És gent que mira l'horitzó, veritat?
Sí, somiat, està com somiant, no? També, sí.
Pues ja
ens fa viure això, ens fa somiar. A mi el perfum m'encanta, a través de les olors, és un altre programa, això.
Bueno, doncs estàs convidada a tornar, la temporada és molt llarga i tenim temps per tot. Rosa Girona, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, fem una pausa molt, molt breu i anem amb les notícies amb Rosario.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, aprofitem aquests minuts que ens queden i anem cap a les notícies. Després de l'entrevista fem aquest repàs a l'actualitat amb l'economia, amb l'empresa com a eixos de tot el que us expliquem. Rosario, per on comencem?
Doncs continuem parlant de medi ambient, perquè la indústria alimentària afronta un nou cost afegit en plena escalada del preu de la cistella de compra, l'impost al plàstic. El gravamen entrarà en vigor a Espanya a partir del proper 1 de gener del 2023 per als envasos no reutilitzables amb una taxa de 0,45 euros al quilo de material d'un sol ús. I encara que tots els sectors empresarials estan afectats per aquest impost, com pot ser el sector de la bellesa, del qual doncs, parlàvem fa un moment, preocupa especialment en la cadena agroalimentària.
Recordem que tant fabricants com a distribuïdors d'aliments estan a l'ull de l'huracà, una mica podríem dir, després dels rècords històrics successius de l'IPC dels productes d'alimentació.
Sí, increment de preus, hem de sumar l'elevat increment dels costos de l'energia i de les primeres matèries que pateixen des de fa un any, i ara aquest nou impost. Sens dubte és necessari, no podem dir que no, perquè és necessari reduir el plàstic, però potser, com diuen, no és el moment, no?
Bueno, segurament, perquè gravarà tant els envasos no reutilitzables com els productes destinats a fer la mateixa funció de l'envàs, com ara embolcalls, també, i gairebé tota la cistella de la compra. O sigui que ens pujarà una mica més encara la cistella de la compra. Sí. I parlant d'alimentació del 2023, podem avançar que la propera edició de la Barcelona Wine Week comptarà amb una xifra rècord de 700 cellers, un 15% més que el 2022.
Sí, o amb una ocupació que supera el 90% avui dia, és a dir, que encara queden uns quants dies per la propera edició.
Encara us podeu apuntar.
La Barcelona Wine Week se celebrarà del 6 al 8 de febrer, o sigui que, com dic, queden encara dies per apuntar-se. Al recinte de Montjuïc, de Fira de Barcelona, on hi haurà 60 denominacions d'orígens i altres segells de qualitat. Vale. El president de la Fira, Javier Pagès, afirma que l'objectiu és convertir aquest saló en la gran referència del sector vitivinícola espanyol de qualitat i que cal competir a nivell internacional.
Una dada molt interessant és que l'impacte econòmic d'aquest saló és d'entre 10 i 12 milions d'euros i que Alimentaria Exhibitions és organitzadora d'aquest saló que només porta dues edicions, però que ja veiem que s'ha posicionat molt bé. Veig que avui ens portes molt bones notícies.
Sí, la veritat és que sí, perquè una altra bona notícia és que l'economia catalana va créixer un 0,3% el tercer trimestre de l'any, malgrat que la indústria acumula caigudes des de començament d'any. Aquesta millora en la dada intertrimestral...
Jo no ho he notat, també t'ho dic.
Ja, doncs que sàpigues que sí, que hi ha un creixement, però que, bueno, que no és que sigui molt elevat, però que estem creixent una miqueta.
Vale. L'Indescat ha assegurat també que la millora de l'economia es recolza en l'increment de la demanda interna, especialment pel que fa a la inversió, que augmenta un 5,4%. I l'organisme també ha destacat l'augment de les exportacions totals de béns i serveis amb l'estrangers, que s'apropen, bueno, estan en el 10,5%.
I una altra molt bona notícia, Rafa, és que les perspectives de creixement de Moventis, que és la divisió de mobilitat compartida del grup Moventia, són més fora que dins d'Espanya, on el sector de transport urbà, interurbà i de viatges està molt establert i disposa d'importants operadors. Vale. Però a nivell internacional, l'empresa té previst expandir-se inicialment a França i Aràbia Saudita, i la seva previsió és que el negoci a l'exterior passi del 15% actual al 25% de la facturació l'any 2025, el que en números suposa ingressar uns 700 milions d'euros aquest any. Aquestes xifres m'encanten.
Sí, no està gens malament, perquè és molt fàcil dir-les.
Sempre estem als 700 milions, 1.000 milions, com si res. Jo després tinc 2 euros a la butxaca, però en fi.
Bueno, en efectiu.
És el que hi ha,
tu. I després al banc
menys. Bueno, no creguis.
Escolta, Rosario, moltes gràcies per les notícies, per la teva visita.
De res.
Ho deixem aquí, recollim, però encara tenim uns segons per escoltar a la Caixa, que ens fa aquesta recomanació.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, tots som albicelestes en aquesta nit. De moment ho tenim molt ben encarrilat. Recordem que Argentina està guanyant 2-0 a Croàcia i tot apunta a que Lionel Messi i els seus jugaran la final. Aquí ja veurem a qui es troben. Però bueno, doncs hemos venido a jugar i en aquest cas estem jugant. A punt d'arribar a les 9 de la nit. Tens la sintonia tradicional? O tirem amb això, Paula? Tu decideixes. Tirem amb això. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts, de la segona temporada de Camins, amb el nostre Barra Brava particular, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció, amb la participació estel·lar, ahir la veu, de Judit Caselles al Parlament. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans ladrones de María José Mendoza i la clau de tot plegat. No te deja de alentar, Paula Moreno, a les vies de soia, el muntatge musical. És a l'inrevés més. Ella et va desanimant conforme passa el programa. De seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Ànims, vosaltres podeu. I per ser directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts. Nosaltres, que ho deixem aquí, però demà més Macedònia, més Ràdio Nocturna, més Ràdio Eclèctica, més d'allò que us donem aquí al Camins. Què farem demà, Rosa?
Demà farem el que has dit, Camins.
I Rosa, què farem demà?
Ui, demà ens posarem ben guapos amb cosmètica. Que ens...
I llegirem Belleza Solidària amb un net.
I llegirem...
Doncs tot això farem.
I també farem Camins.
Bona nit, cuideu-vos.
Bona nit.